Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, de Vacances Estiuenques, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 672 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 23 d'agost de 2026. I, Sergio, mos dus un tema d'aquells a la teva secció Món Diversos, que bé, ja vos adelant que pot ser que el programa es convertesqui en un monogràfic, perquè és un tema ben atractiu, que m'encanta, moltes curiositats i misteris. Així que, com dirien en el podcast Aquí hay dragones, Sergio Rigo, de què vens a parlar-nos avui?
En aquest programa 672 de Font de Misteris viatjarem fins al 1932 per conèixer un episodi de la nostra història ben sorprenent i bastant desconegut. Coneixeran la travessa per cels de Mallorca i d'Eivissa del dirigible més gran del seu temps, el Graf Zeppelin. Què coneixem de la seva història? I després, si s'hi dona temps, xerraran de concepcions anunciades en somnis, de pans i de peixos multiplicats, resurreccions i també fugides a terres llunyanes. I tot això, 1000 anys abans de Jesús i a l'antic Egipte. Quina relació hi ha amb el bon Jesús i amb aquest període de l'antiga història? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ib3.rg i a sat d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Idò, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, quan vulguis.
Idò, anem a Mallorca del setembre de 1932, perquè allà és quan el LZ-127 Graf Zeppelin, el gran dirigible alemany construït per Luftschiffbau Zeppelin, va travessar el cel de les illes camí del Brasil. La premsa el va descriure com un autèntic colós de l'aeronàutica, segons acordava l'historiador Pau Tomàs Ramis es passat mes d'abril a l'última hora. Des del seu primer vol, el setembre de 1928, el Graf Zeppelin s'havia fet famós arreu del món. Feia gairebé 237 metres de llarg, volava fins a 128 km hora i podia dur uns 20 passatgers i 40 tripulants. Era el dirigible més gran del seu temps. Tal com assenyala Ramis, fins a la seva retirada, el 1940, va fer a prop de 600 viatges i va creuar l'Atlàntic més de 150 vegades. Li deien el transatlàntic del cel. I el seu comandant habitual era el comte Hugo Echener. Més enllà de les grans gestes, com la volta al món de 1929, hi ha un episodi que toca directament a Mallorca. El 13 de setembre de 1932, en un dels primers vols a Golàs cap a Sud-amèrica, el dirigible sortí de Friedrichshafen, amb destinació a Pernambuco, amb passatgers i correspondència a bord. Segons les fonts periodístiques de l'època, recollides per investigadors com en Francisco Pérez Puche, a partir dels diaris com El Heraldo de Madrid i El Sol, el dirigible va servir sobre València cap a les 8 del matí, moment en que va virar cap a la mà. La tradició local mallorquina, per la seva banda, el situa sobre la costa de Miramar cap a les 7:30 del matí. El testimoni recollit per en Pau Tomàs Ramis descriu aquell pas. El dirigible va ser visible des de terra damunt durant uns minuts, i els qui el varen veure en parlaven com d'un espectacle realment esplèndid. Més que la mida, el que impressionava era la manera com es movia, lent i en silenci. Sembla que el recorregut continua cap a Eivissa, on, segons la mateixa font, va ser albirat cap a les 9:10 del matí. Aquest trajecte formava part d'un viatge molt més llarg, unes 68 hores fins al Brasil i prop de 80 en el retorn. La premsa i la documentació de l'època confirmen que aquell vol formava part d'una línia regular que tot just començava. Se'n conserven filmacions, com les del British Pate, amb mapes de les rutes i imatges aèries de la costa mediterrània captades des del mateix dirigible. Les Balears hi surten com una passa més del camí cap a Amèrica. El viatge de tornada començà el 26 de setembre, segons recull Ramis, i aquella línia entre Europa i Amèrica queda establerta com a servei regular. I s'aposta pels dirigibles, però no va tenir continuïtat. El desastre de Hindenburg, el 1937, va acabar amb aquella era. Què us pareix?
Bé, en un moment nostàlgic, m'he fitxat amb això i de dir que Pernambuco m'adú a la infantesa, en els TVOs de Mortadelo i Filemón, perquè el manco jo amb ells vaig saber que Pernambuco és en el Brasil, o, per exemple, Sebastopol. Sebastopol és a Crimea. No ho sé, per aquest TVOs, no? Que ara Sergio els hi deis còmics en aquestes coses. Sí. A tu te queda llunyar una mica.
Ja me queda llunyar. Record més per les pel·lícules que també es van fer de Life Action, que diríem més recent de Mortadelo i Filemón. Més que...
Més de què has dit?
Més de Life Action.
Life Action.
Life Action se diu ara, sí. De carn i os, podríem
dir.
Ah,
sí.
És a dir, una pel·lícula.
Sí, una pel·lícula, sí.
Ja està.
Sí. Ah, mira, no havia tornat a pensar en la pel·lícula aquella. En el seu dia vaig conèixer el que feia de Mortadelo, la pel·lícula, que ja ni sabia que havien fet la pel·lícula. Tu sí vares viure...
Sí, no, i a més nosaltres tenim un amic que va participar a la pel·lícula d'animació.
No, però ell ha dit, no sé què...
De Life Action. Life
Action, exacte.
No, jo sí, jo, evidentment...
Sí,
jo
podria, és més de la teva època.
Que pràcticament vaig aprendre a llegir amb Mortadelo.
Amb Mortadelo i Filemón. Bé, i el Zipizape, de Nibañe, i el Zipizape de Escobar. Bé, Pernambuco, des d'on certes teories bíbliques s'hauria poblat tota Amèrica. No, així doncs no haurien entrat per l'estret de Bering, sinó que haurien anat de Cabo Verde fins Pernambuco i d'allà s'haguessin repartit pel tot continent. Això hauria succeït l'any 131 abans del diluvi. Però, clar, si no sabeu exactament quan és l'any del diluvi, i d'aquesta teoria ho aclareix, perquè diu que seria ni més ni manco que l'any 1788 després de la creació del món. Bé, fixeu-vos la seva importància. La de Pernambuc, vull dir. Fins i tot hi ha qui creu que en Sant Tomàs hauria anat per allà. Però, clar, Sant Tomàs podrien ser dos. Sant Tomàs apòstol, primer segle de la nostra era, o Sant Tomàs d'Aquino, segle XIII. Més de dos segles abans de l'arribada oficial dels europeus. I de fos com fos, el que sí que és segur és que aquell actual estat del Brasil era el suficientment important per ser citat. Si no vaig errat, fins i tot va ser citat en el Tractat de Tordesillas, el 1494, ara sí de la nostra era, on es dividia la terra d'Amèrica, que s'estava conquerint en aquell moment, principalment per espanyols i portuguesos, i per això és que en el Brasil es parla portuguès. Però sí, aquesta seria una altra història. Anem amb el que tu deies. Thank you. Podríem també parlar dels viraments d'ovnis a Pernambuc, perquè n'hi ha un grapa de, fins i tot en suposats alienígenes. Però anem amb el tema dels dirigibles, que també és ben interessant, i on també trobem misteris, i pot ser que també relacionats, i a més crec que més del que imaginem. Abonem. La pregunta aquí seria: qui se'n recorda a dia d'avui dels dirigibles? Perquè jo crec que a dia d'avui l'únic puesto on se poden veure, jo crec que són els GTA, en el videojoc. I després també està aquella imatge icònica de quan explota el Hindenburg. Bé, de fet, crec que molta gent pensa que va ser el final del dirigible. De fet, ho has dit, crec que has dit que el Concom és final d'una era. Jo discrep una mica amb aquesta afirmació, ja ho veurem, però anem una mica a aprofundir, si vos sembla, perquè el tema dels dirigibles comença abans dels propis dirigibles. Bé, és que tampoc ho he dit bé, perquè anem a veure. Una cosa són els dirigibles i l'altra són els zeppelins. Tots els zeppelins eren dirigibles, però no tots els dirigibles eren zeppelins. Zeppelin era el nom d'un senyor alemany que es va encarregar de fer el que mos ve en el cap quan parlem de dirigibles. Una mena de globus que és immens, s'allargat, d'un color com a metàl·lic, que té una estructura a dintre, que li dona aquella forma tan característica, i els altres venen a ser com a globus aerostàtics. I els Zeppelin, els que varen donar peu a ser dels dirigibles, no varen ser construïts fins al 1900. Però, clar, abans hi va haver d'altres. Algun d'ells, fins i tot, que els podrien considerar com a dirigibles fantasmes. O el manco així ho podem deduir de, per exemple, el capítol que va dedicar-li en Jacques Vergier l'any 1972 en el seu fantàstic El libro de lo inexplicable. En el seu llibre trobam, en el capítol que li va dedicar, i de trobam un bon grapat de curiositats. Com, per exemple, a principis del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial, hi havia tant de testimonis d'haver vist sobrevolant en la Terra en aquells aparells que el govern britànic li va demanar explicacions en el Kaiser de el per què estaven sobrevolant el seu país, perquè a més era un fet greu. I després d'unes protestes diplomàtiques es va demostrar, atenció amb això, que mai cap d'aquelles naus alemanes havia volat damunt d'Anglaterra. Vaja, quin misteri. Clar, això no sé si ho voldreu comentar. Segur que sí. Perquè, clar, podia respondre a aquella teoria que diu que els ovnis es camuflen amb el temps i en la tecnologia del moment a on succeeix l'albirament? Vull dir, a l'època dels globus, els ovnis podrien agafar forma de globus. A l'època dels dirigibles, per exemple, i dels ovnis agafarien forma de dirigibles. Ja a l'època més recenta dels avions triangulars invisibles, això. I a l'època que encara no hi havia res que volés, tal vegada ja estan els testimonis que diuen de carros, que surt en els antics llibres religiosos, no sé què trobeu. Oh, sí, sé què trobeu, Borja Rigo.
Sí, sabeu que trob. Evidentment, els carros no eren carros. És a dir, tan fàcil com això. Eren carros perquè es que Zavalla només sabia l'existència dels carros, no podria ser altra cosa. Però estem parlant de principi del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial, el tema de l'aviació encara era bastant precària, hi havia poqueta cosa. I si per ventura se coneixia una miqueta més aquests dirigibles?
Però jo t'estic parlant de que els ovnis poguessin agafar aquesta forma,
Pot encaixar el que dius tu, en sobreavions invisibles, i els ovnis plat volador? A què diantres s'assemblen, de tecnologia terrestre?
En els prototips que varen crear els alemanys durant la Segona Guerra Mundial.
Uns prototips per exemple, que ningú coneixia pràcticament, que se va saber després, que no van tenir corregut, etcètera, etcètera.
Precisament.
I si és al revés?
Bé, tot això venia, ho deixam aquí. Tot això venia pel llibre de l'inexplicable, on mos...
És que m'era citat en Berger, que també feia estona que no sortia.
Sí, l'he citat perquè té el seu llibre, el llibre de l'inexplicable, realment val la pena i a més, està a molt bon preu a les llibreries de segona mà. I bé, mos descriu situacions on dirigibles tenen el que tu, Borja, diries situacions impossibles. Per exemple, el cas de dos globus llançats des de París l'any 1870 que no varen ser trobats, no varen aterrar a Europa, varen desaparèixer. D'un d'ells diuen que fins i tot des de París va sobrevolar i va passar a sobre de tota la Gran Bretanya, però clar, aquí la pregunta que un es faria és, clar, sabent el pilot d'aquell globus de 1870 que s'estava anant cap a l'oceà i que acabaria al mig de l'oceà, la pregunta seria, per què no va aterrar? Per què es va deixar dur fins l'oceà? Bé, està el dubte que planteja l'autor, que seria o no va ser per això que varen desaparèixer. Un altre cas que es posa aquest llibre és de Walter Powell, membre del Parlament Britànic, any 1881, a Dorset. Eren a la presentació, a l'exposició d'un llançament d'un globus. Ell estava allà com a espectador i accidentalment va ser arrossegat pel globus i varen desaparèixer ell i el globus. I el més curiós és que ens diu l'autor que poc després d'aquests fets, per allà mateix es varen començar a veure el que a dia d'avui anomenaríem ovnis o UAPs o com vulgueu. Però, clar, què podien ser les coses que veien volant per allà? Més que res perquè hem de recordar que estem parlant de l'any 1881. I si seguim en la mateixa línia, tenim que un any on hi ha recollits un bon grapat de casos que ben fàcilment podrien ser atribuïts a dirigibles, va ser el de 1897. Hi ha casos sorprenents, com aquest. Diu, la història més divertida relativa a les observacions de 1897 és quizás la que contó el Dallas Morning News del 19 d'abril de dicho año. En ese relato se declaraba que la mañana del 17 la aeronave había sido vista en la vertical de Aurora, Texas. Pasó por encima de la ciudad, chocó con el molino de viento del juez Proctor e hizo explosión. La historia continúa informando fríamente de que el cuerpo del piloto había quedado demasiado mutilado para poder ser descrito, pero que, con absoluta evidencia, no se trataba de un ser humano. Se indicaba también que se habían encontrado algunos papeles con símbolos desconocidos y que un oficial del Servicio de Transmisiones del Ejército Americano creía que el piloto procedía del planeta Marte. El entierro del piloto tendrá lugar mañana a mediodía. Quizá no sea inútil señalar que tuvieron lugar observaciones de la aeronave, incluyendo la de Hamilton, después del 17. Sembla una mica anecdòtic i res més, però clar, segons això, l'any 1897, a Dallas, s'hauria enterrat el cos d'un extraterrestre i que a dia d'avui, any 2026, encara té la seva polèmica. Però sí, jo crec que aquest és un tema per un altre dia. Bé, millor deixam el tema dels ovnis, encara que per les persones que en el seu temps no coneixien, no sabien de l'existència dels dirigibles, ben bé els podrien considerar com a ovnis, entenent ovni com objecte que vola i que no se sap què és. Però en aquest cas, per ell, seria un maleït ovni, quan ja a la Primera Guerra Mundial els dirigibles eren emprats per a bombardejar ciutats. La primera de totes va ser Amberes, l'any 1914. I clar, és que encara no hi havia massa sistemes de defensa antiària i els alemanys aprofitaren per anar amb un potent, un gros cepelí, a bombardejar des de l'aire. I aquests dirigibles també eren emprats per observança naval. Ara això es fan satèl·lits i abans se feien dirigibles i ho feien fins que l'any 1907 les armes antiàries varen progressar lo suficient que els hi feia perillós pels alemanys el tractar de fer incursions amb els dirigibles. Però malgrat això, els alemanys ho varen intentar un darrer pic. Era octubre de 1917. De 9 d'octubre de 1917, 11 aeronaus gegants, cadascuna de 210 metres de llargari i inflada en 64.500 metres cúbics d'hidrogen, es reuniren el capvespre damunt de la costa anglesa. Una capa de núvols protegia en aquests zeppelins i durant 5 hores aquelles aeronaus grisenques varen travessar el Midlands i amb els seus bombardejos varen infligir important danys. Però, poc després, de la mitjanit, va esclatar una tempesta que va empènyer els dirigibles cap al Canal de la Manxa. I aviat varen ser atacats i varen haver d'enlairar-se fins a 6.000 metres, on, clar, les tripulacions varen patir molt pel fred i també per la manca d'oxigen a 6.000 metres d'altura. I el matí següent, només 6 d'aquells 11 zeppelins havien aconseguit tornar a Alemanya. Així que mos queden 5 que encara eren a la deriva pels cels de França. 2 d'ells varen caure envoltats en flames i els comandants d'altres 2, davant de la impossibilitat de poder-se mantenir més temps a gran altura, varen decidir sacrificar les seves naus i varen fer un aterratge forçós allà a territori enemic. I només quedava un dels 5 encara a l'aire. Era el L-50, que tractava de tornar a la seva base volant també a una gran altura, i quan va passar damunt dels Alps francesos, la seva reserva d'oxigen va començar a esgotar-se i el comandant va donar ordre de davallar. I bé, tot d'una varen començar a aparèixer als cims de les muntanyes entre els núvols i el comandant va ordenar aturar els motors. Però els mecànics que estaven encarregats dels motors ja estaven massa febles per poder dur a terme les ordres, i aquell L-50 va topar contra un d'aquells cims i la barqueta del comandament, així com la gòndola del motor de popa, varen ser arrabassades per aquell cop, i mentre el capità i la resta de la tripulació varen caure i a la vegada se varen alliberar, i de varen veure com L-50, amb els seus dipòsits de gas, que aparentment encara estaven intactes, s'enlairava ràpidament cap al cel i desapareixia de la seva vista en encara qualque membre de la tripulació. Es parla de més 4 persones, segons qualcuna de les versions, que encara eren allà dintre. I una altra vegada, el més curiós és que no se'ls va tornar a veure pui mai més. Y de mundo Sean Jacques Verdier plantea, ¿qué le ocurrió al Zeppelin abandonado? Ciertamente no aterrizó en Europa. Una aeronave de 210 metros en un campo de coles o incluso en los Alpes franceses no pasa inadvertida. Un dirigible no rígido, con una envoltura totalmente de tela, habría podido arder por completo y dejar solo algunos restos. Pero un Zeppelin tiene un importante esqueleto de aluminio. Es posible que el L-50 cayera al agua, quizás en el Mediterráneo, si bien parece que sus recipientes de gas, aún parcialmente deshinchados, lo habrían mantenido a flote un cierto tiempo, o al menos la superficie habría quedado cubierta de restos flotantes. Pero no va a ser así. Va a desaparecer. Això va succeir en el cor d'Europa, i mos queda una mica en fora, sí, però és que on per aquells dies també es va veure un d'aquests dirigibles va ser ni més ni manco que en el far de Llebeig, la Dragonera, Mallorca. Però El més sorprenent de tot és que tampoc hi ha massa dades damunt d'aquesta presència o d'aquest albirament. I no és que fos un tema que no importés, perquè no hem d'oblidar que l'arxipèlag de Cabrera va ser expropiat en els seus propietaris suposadament per evitar que fos emprat l'arxipèlag pels vaixells militars de les nacions beligerants de la Primera Guerra Mundial i que aquesta presència de vaixells militars estrangers fes que rompés aquesta neutralitat, diríem, manifesta d'Espanya. Però, clar, és que ningú parla dels dirigibles. Perquè, clar, hem de suposar que allò que es va veure des del far de Llebeig era un dirigible, no? Això ho he estrenat del llibre dels fars del gran Javier Pérez de Arévalo i allà mos diu: però hay otro hecho que resulta muy interesante, como es la aparición de un dirigible alemán por las cercanías del faro de Llebeig. Este dato no aparece en el libro de servicio ni existe en el archivo histórico de señales marítimas del faro de Portopí. Nota alguna remitida desde esa dragonera que comunicase la aparición del dirigible. Este suceso tan solo aparece documentado en el libro de operaciones del torrero Ramón Castell. Este libro era de uso particular y, de hecho, cuando un torrero se trasladaba de un faro a otro, se lo llevaba con él, por lo que no forman parte de la documentación originada en los faros ni en las oficinas de la jefatura. Según la escueta descripción que hace el torrero Castell, parece que se trataba de un dirigible alemán y que navegaba en dirección a la Cuesta del Moro. Y, claro, aquí la cosa es que això era cap al final de 1907, quan ja s'havia demostrat la fragilitat dels dirigibles com a armes. Abans de la Primera Guerra Mundial sí que li varen treure, diguem que profit, però ja cap al final no. I encara així es va veure allò per les nostres illes, i mos ho detalla. Sin embargo, a finales de 1917 ja s'havia demostrat que resultava una arma poco efectiva. De hecho, solo 4 meses antes de que los torreros de Llebeig divisaran ese dirigible alemán, había sido abatido un dirigible italiano en Grado, entre Venecia y Trieste, en pleno Adriático. Clar, suposa que efectivament devia ser un dirigible, perquè, si no, què era? I és que, efectivament, els grans zeppelins varen ser emprats per bombardejar i crear caos a les poblacions civils. De fet, si no hagués acabat la guerra, els alemanys estaven preparant un parell de dirigibles encara més grossos, 226 metres, que havien de ser emprats per bombardejar, atenció, Nova York. Aquesta era la idea dels alemanys, bombardejar Nova York. Però la guerra acabà abans de dur-ho a terme i aquell gran dirigible que havia de s'emprar per bombardejar Nova York va ser entregat a França com a part de la contraprestació per les pèrdues ocasionades per la guerra. I França se'l va fer seu. De fet, li va canviar el nom, Dixmude, li va posar en joc de L-72 i va començar a dur a terme rècords i proeses, fins que arribà la desgràcia i també el misteri. El 8 de desembre de 1920, el ja rebatiat com a Dixmude s'enlairà per emprendre un vol damunt del nord d'Àfrica amb la finalitat d'establir altres noves marques, nous rècords. Anava comandat pel capità de fregata francès Duplessis du Grenadan i duia una tripulació de 40 homes i, a més, 10 observadors. 21 de desembre, el dirigible va ser vist damunt de Tunísia, però se va aixecar una tempesta i es va perdre el contacte durant cert temps. I el dia 24 de desembre, el govern francès anuncià que s'havia rebut un missatge per ràdio informant que el Dixmude patia problemes de motor i que el comandant cercava colquindre per por aterrar. I el mateix dia el dirigible va ser localitzat una altra vegada de Montunícia. I es pensava que ja havia trobat-se en el límit, no?, de les seves reserves de combustible. I amb això hi ha un detall que jo crec que és molt curiós, perquè el dia 27 de desembre el govern francès va modificar la seva versió. No sé, és curiós. Abans en Borja ha citat els platets voladors que varen donar origen també a tota aquesta història. vinculada a Roswell. I de, com a Roswell, tal vegada que varen canviar la versió oficial davant d'uns fets estranys, perquè la darrera senyal de ràdio havia estat rebuda el dia 21, mentre que el dia 20 era la darrera data en què havia estat vist amb certesa en el sud d'Algèria i a uns 400 quilòmetres en el sud-oest de Tunísia. I després, el dia 26, havia estat vist a prop d'Insalà, en el Sàhara, gairebé en el centre geogràfic dels territoris algerians. I en aquells moments ja estaven en marxa operacions de rescat el més complet que podien en aquell moment, tant a la Mediterrània com en el Sàhara. Les autoritats franceses creien que el Dixmut havia caigut en el desert, però el dia 29 es va descobrir una nova pista. Uns pescadors varen trobar el cos del comandant Duplessis de Grenadan davant de les costes de Sicília. I el seu rellotge s'havia aturat a les 2:30. I aquí tenim un altre detall, perquè després d'aquesta troballa, el cap d'una estació de Silla, de Sicília, afirma haver vist una resplendor damunt la mà a les 2:30 del 23 de desembre. I el dia 31, les restes carbonitzades de la barqueta d'escomandament també van ser descobertes a la mà, a prop de Sicília. I, clar, tot això és com a mínim estrany, perquè et suposa que el Dixmut va ser destruït per una explosió d'hidrogen o per un incendi damunt la Mediterrània el 23 de desembre. Però és que les patrulles navals franceses ja eren per allà en aquell moment. I, clar, la reflexió seria un sol cos trobat i unes poques restes, tractant-se d'un sapelí de 225 metres amb 50 persones a bord? Sembla com a insuficient, no?, haver trobat només allò. N'hi hauria d'haver hagut, et suposa, com a mínim, diversos cossos i també una gran quantitat de restes. És cert, evidentment, que la mà fa forat i tapa, però hi ha una coseta més. En aquell cas, què era aquella cosa que s'havia vist damunt d'Insalà en el Sàhara el dia 27? Perquè si no es tractava del Dixmut, què era? Cap de les teories proposades, bé, no sembla coincidir, no?, amb la realitat dels fets. I la millor explicació que podria haver seria que el Dixmut, al igual que els altres dirigibles, com ell, el ZR-2 angloamericà i l'americà Shenandoah, idò que s'hauria xapat en dues parts. La part davantera se va incendiar, mentre la part posterior, en la major part de la tripulació, encara a bord, va continuar la deriva damunt del nord d'Àfrica fins que va caure en el Sàhara. Però fins i tot aquesta hipòtesi poc probable tampoc resulta del tot satisfactòria. I en resum, en definitiva, seguint sense saber què era allò que s'hauria vist a la vegada que si dirigible era a una altra banda. I el més intrigant és que no va ser l'únic que va desaparèixer sense deixar rastre, i és que hi ha més misteris relacionats amb els dirigibles, com per exemple un altre que els hi va passar en els tripulants del L-8 nord-americà. I doncs sí, fem ara una petita pausa i tot una continuem amb més històries de dirigibles aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, formació.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa Por molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'n aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, jo.
Sí, psicològic.
Quan anem a vacances?
Quan anem a vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a fontdemisteris.com, també a IV3.org. I bé, avui estem parlant d'històries de dirigibles, aquells globus amb aquella forma allargada tan immensos. I fa un moment ho hem deixat en la pregunta de què els hi va succeir en els tripulants del L8. I ara ho explico. Era l'any 1942, feia 5 del greu accident del Hindenburg, després menys si mos dona temps de parlar d'aquest accident, però això vol dir que efectivament varen seguir fent ús dels dirigibles. En aquest cas era un dirigible nord-americà que feia patrulles per tractar de localitzar submarins enemics. Estem parlant de la Segona Guerra Mundial. I a les 8:10 del matí, el tinent Cody informa que després d'haver sortit de Califòrnia va veure una taca d'oli enmig de la mà. I a partir d'aquella comunicació, res més. Surten avions per tal de trobar el dirigible, però uns niguls els impedeixen la seva feina. Així consta a les cròniques. Un parell d'hores després, un avió de transport ho va veure a la badia de San Francisco, on uns minuts després va aterrar a una platja propera, allà a San Francisco. Varen anar uns pescadors i se varen trobar que la cabina estava oberta i era buida. No hi havia ningú. I en aquell moment, un cop de vent aixecà el dirigible, que va pegar un cop contra un penya-segat, i per això se va desprendre una mina antisubmarí, que, clar, feia de llastre, i això va fer que es pogués tornar a aixecar i va acabar aterrant tot sol a un carrer a la ciutat de San Francisco. Però el problema és que no hi eren ni la tripulació ni els seus salvavides, però sí que hi havia la resta de material de salvament i de supervivència. I, clar, la pregunta és, què va passar realment amb aquelles persones? I hi ha moltes teories, com, per exemple, que haguessin pogut botar a la mà, però si fos així, per què no varen enviar missatges d'avís i per què no es varen trobar ni a ells ni tampoc els salvavides? I, a més, per què havien botat sense agafar el material de supervivència que tenien per aquestes situacions, no? Sigui com sigui, a dia d'avui segueix sent un misteri, un altre misteri relacionat amb els direm, accidents del dirigibles. I si parlem d'accidents, han d'anar a l'accident més famós de tots, el del Hindenburg. Any 1937, va ser sonat. De fet, fins i tot, els edificis oficials de Mallorca, i supos que també d'Eivissa, de Menorca, no ho crec, evidentment, es varen posar les banderes en senyal de dol. I crida molt l'atenció veure com era vist en aquella època. Ja dic, any 37. Faltaven dos perquè començàs la Segona Guerra Mundial. Diari de Mallorca, 8 de maig de 1937. Érem a plena Guerra Civil, Ha causado honda impresión en toda Alemania la noticia del incendio y pérdida del dirigible gigante Hindenburg y del número de víctimas que el siniestro ha causado. Con este motivo, Hitler ha recibido un sinnúmero de telegramas expresándole el sentimiento por la catástrofe, destacando entre ellos el del presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, y el de Mussolini. Además, el Führer ha recibido también un telegrama del cardenal Pacelli manifestándole el pesar de su santidad, el Papa Pío XI, por el siniestro ocurrido. Curiosa, ¿eh?, vista ara en el temps. I més curiós quan un veu detalls com aquest. Diu, segueix, una nota hay que desentona de la general condolencia que ha producido la catástrofe, y es que la prensa francesa no ha tenido una frase siquiera para demostrar su sentimiento. El problema és que aquell accident hi havia qui deia que va ser un sabotatge, perquè era tot un símbol, el dirigible, era tot un símbol d'aquella Alemanya nazi. De fet, encara, com qui diu, estaven recollint cadàvers, quan Alemanya ja se va aconseguir doblers per subscripció popular per construir-ne un altre. I d'aquell, del Hindenburg, diuen que pot ser que va explotar perquè, com els Estats Units havien embargat el gas heli a Alemanya, varen haver d'emprar hidrogen per omplir el dirigible, el dirigible dels tipus Zeppelin, i, clar, l'hidrogen, com sabem, és totalment inflamable. I sembla que va ser suficient amb una petita, petitíssima xispeta produïda per l'electricitat estàtica, és a dir, pel foc de Sant Telm, que el va fer explosionar en la conseqüència de 36 persones mortes i un caramull de ferits, a part de la part política que representava, que, com ja veiem, era molt més del que podem imaginar. Bé, però és que aquest cas, el del Hindenburg, també tenia sa part política. Sa Gestapo tenia sospites d'un possible sabotatge, així que va infiltrar uns agents per tractar de trobar si hi havia qualque bomba. No la varen trobar, així que no va quedar més remei que acceptar que era un accident. Però és que aquell accident tan simbòlic no va ser ni el primer ni el més greu. Això és una mica com el Titanic. Mireu, tothom se'n recorda del Titanic, que no és ni de prop sa major tragèdia marítima. I del mateix amb això. Hi ha altres accidents més greus, com el del Dismut, que he contat abans. Però en qualsevol cas, si mos posàvem en situació, era una gran tragèdia en tots els sentits. Era un mitjà de transport que s'anava fent protagonista del dia a dia, que era el símbol del futur, del progrés, del que havia d'arribar. I clar, també era una joia alemanya, que tothom volia per ell. I com la història es repeteix sempre, ja tenim en aquell temps intents d'espionatge tecnològic o industrial. En aquest cas, una història d'allò més recombolesca. Sembla un guió d'en Tintín. En 1910, el capità Charles Lux, de l'exèrcit francès, tenia com a missió aconseguir tota la informació possible damunt dels avanços dels Zeppelin. Et sabia que estaven creant una nau immensa capaç de dur tones de bombes i poder estar a gran altura. Estim ara l'any 1910. Era verdaderament tota una revolució i havia que aconseguir la tecnologia. A més, la fàbrica era a Friedrichshafen, a prop de Suïssa, i a prop d'on era el nostre protagonista, que era de Belfort. Així que li varen donar l'ordre de contactar amb un agent secret francès de Suïssa per, d'aquesta manera, infiltrar-se a la fàbrica de dirigibles. El varen introduir com a treballador i, com que dominava l'alemany i era un tipus molt espavilat, aviat el varen pujar de categoria a la fàbrica i el varen fer encarregat. Però, clar, tot havia sortit massa fàcil, massa perfecte, com per no aixecar sospites. Aquella facilitat per arribar on volia arribar era massa evident i això no podia acabar bé. I és que, efectivament, en Lux va ser traït per la gent de Suïssa, que feia un doble lloc, i el va denunciar en el contraespionatge alemany. I el mes de desembre de 1910 va ser detingut i, encara que els alemanys no tenien cap prova de les seves activitats com a espia, el 30 de juny de 1911 el varen condemnar a 6 anys de presó. El varen tancar a la temible fortalesa de Glatz i comencen les curiositats. Ja dic, avui que parlaven de TVOs i de Mortadelo i Filemón, i en aquest cas com si fos d'en Tintín. Resulta que com es va negar a prometre que no intentaria evadir-se, el varen tancar a un dels pitjors calabosos que tenien, una cel·la sense finestres. Però se varen apiadar d'ell i varen tenir un detall, que el varen deixar escriure cartes a la seva família. Això sí, en censura prèvia a tota la correspondència. Però la censura en el correu no era problema per ell, perquè ell coneixia el secret de les tintes simpàtiques, com, per exemple, el suc de llimona, molt senzill i a l'abast per fer-ho. Així que va començar a escriure en suc de llimona. I el seu destinatari, el seu fill en particular, aviat se va donar des detall i varen anar desxifrant les seves cartes. D'aquesta manera, tan infantil, el capità Lux va poder anar demanant tot el que necessitava per tractar de fugir de la presó de Glatz. Un amic seu, molt hàbil i capaç de realitzar miniatures, el doctor Grelli, li van enviar tot allò que demanava. Per exemple, una llima de precisió, no més gran que la molla, d'un rellotge que varen introduir a les pastes d'un llibre. 240 marcs entre les pàgines d'un altre. Un passaport fals i dins un catàleg. Així, de poc a poc, el Lux va anar rebent tot el que havia de menester per a la seva fugida. I al mateix temps, sense oblidar la seva pertinença en el servei secret francès, es va anar quedant en les dades que sentia les converses dels seus guardians i les transmetia al seu germà perquè les fes arribar a les autoritats. I, a més, els seus companys del Ministeri de la Guerra li enviaven premsa perquè passés el temps. Perquè, en efecte, clar, que millor que llegir mentre un està tancat. Però és que els seus vigilants no se'n varen adonar del fet de que les cordes en què anaven lligats el paquet de diaris tenien una extraordinària solidesa. I el Lux va anar guardant tots aquests bocins de corda fins que va aconseguir fer amb ells una corda de 20 metres. I com acaba? I del que el 28 de desembre de 1911, just 6 mesos després que el tancassin, el capità Charles Lux es fugava de Glatz. Havia aconseguit tot el que havia de menester. La llima, els panys, llimats, els barrots, també la corda per poder voltar els murs, dobbers, passaport per agafar el tren, per poder creuar la frontera i poder arribar a França. Una història, ja dic, d'aquelles increïbles. I bé, ja no queda temps per més, però m'hagués agradat ampliar, com per exemple, sabíeu que l'any 1922 Espanya tenia una porta aeronaus? I a part d'un parell d'avions, també duia un dirigible i un globus captiu. És a dir, un globus aerostàtic que està fermat, que s'amolla i puja, però no es pot anar, que s'emprava per observar-se i també facilitar les senyalitzacions. Però tenim un vaixell que duia un dirigible. O que els dirigibles, quan ja varen començar a ser fàcilment destruïbles per les armes antiaèries, varen ser emprats per dur avions que després d'haver fet un caramull de quilòmetres es duien aferrats en els dirigibles, els amollaven per poder dur a terme missions molt més llunyanes. O, per exemple, més curiositats, que no sempre varen ser emprats per transport o per la guerra, perquè també van ser un dels motius de la moda de fer turisme a les nostres illes. Perquè sí, com si fossin els GTA, resulta que el pintor Alan Diel, creador i fundador de l'Hotel Formentor Illa de Mallorca, va fer publicitat de l'hotel precisament amb un dirigible que feia sobrevolar la ciutat de París. I a cada costat del dirigible, com les antigues avionetes a les nostres platges, però a la bèstia, perquè cada banda duia un lletrero immens que posava Formentor, le plus beix pelàs du món. Formentor, sermós, s'hotel més sermós del món. I fa d'això gairebé un segle. Ara que he citat París, la Torre Eiffel, deien que la Torre Eiffel se va fer també per poder ser un joc d'aterratge de dirigibles. No és així, però sí que, gràcies a Torre Eiffel i els dirigibles, se varen popularitzar els rellotges de pulsera. I el que sí se va fer preparat per ser aterratge de dirigibles va ser l'Empire State, en els Estats Units. Ja dic, moltíssimes històries curioses i fins i tot increïbles, atribuïdes en els dirigibles. I aquí ara la pregunta seria: quin és el futur dels dirigibles? Però ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
IB3 Ràdio, coneixement.
Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem
d'Esports en Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, jo és que no ho entenc. I és que, a vegades, un troba titular a la premsa que, més enllà de la dada militar, mos obliguen a donar-li una volta, no?, i a demanar-mos cap on anar com a espècie. Bé, sempre ho dic, no?, com a espècie és que no tenim remei. Resulta que ja, en ple segle XXI, en aquesta era que estem de intel·ligència artificial, d'aquests drons autònoms que decideixen a qui matar, eh?, dels satèl·lits espia, dels missils ultraintel·ligents... Idò, el Pentàgon, als Estats Units, ha decidit recuperar el que podríem dir una relíquia de la Primera Guerra Mundial. I és que sabeu que han reincorporat en els entrenaments oficials dels seus soldats? Idò, han reincorporat la baioneta, un esgarrifós i senzill sistema que, bé, es tracta d'un ganivet que va acoblat a la punta del fusell. La imatge és terrible, avui que he estat citant les guerres mundials. Un pensa en la barbaritat d'aquelles guerres, bé, de totes. I, clar, un vol pensar que hem avançat, que està clar que no, però és que imagineu l'escena. Aquells soldats actuals que apareixen quan els sabem, apareixen trets d'una pel·lícula futurista, però és que ara li afegeixen un ganivet a la punta del fusell, tal i com anaven a la Primera Guerra Mundial, fa més de 100 anys. En general, s'ompleixen la boca xerrant de progrés, de com són de civilitzats, de tecnologia punta, d'atacs quirúrgics, a través d'una pantalla. Però al cap i a la fi, quan arriba, la realitat ens demostra que les persones sempre tornen en el més bàsic, en es fang, a la trinxera, a mirar a un altre home que, tal vegada, en altres circumstàncies, compartiries festa, I en aquell cas el mires en els ulls, a curta distància, per clavar-li un ferro dins el pit. I això ens mostra com no aprenem absolutament res. No som més civilitzats, simplement s'ha sofisticat la nostra capacitat per destruir-nos. Tota la tecnologia del món sembla que serveix per seguir fent de la nostra espècie la més salvatge i brutal de la natura. La mateixa que fa 100 anys, o 1.000 anys, o 2.000 anys. En lloc d'evolucionar cap a la concòrdia, cap a l'empatia, quan es tracta de fer-nos mal, som incapaços de superar els instints més primitius. S'ha vist estar, eh? Quina pena. Es trit veure que per molt de segles de filosofia, de ciència, de cultura que duguem a l'esquena, la darrera línia de defensa de la superpotència més gran del planeta continua sent un ganivet per matar en el que té davant. Definitivament, mos sobra molt d'allò d'intel·ligència artificial i mos falta, però moltíssim més, consolidar-nos com a verdaderament humans. I jo, com a utòpic, pensant que les guerres amb això que diuen atat quirúrgics, eh? Pensava que deixarien de ser tan bèsties. Ja dic, quina pena. A veure, que com sempre els que arriben són els mateixos, perquè això sempre ha estat així, sempre serà així. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de Napeles Mestres, aquesta titulada La mort de la idea, que diu: va ser un esclat d'obús? Va ser una bala? Què més té, ferro o plom? De part a part va traspassar-li el crani i l'home caigué mort. I ara, mirau-lo, estès, boca terrosa, damunt del cap fangós, fins que el soterri alguna mà ignorada o el descarnin els corps. Qui era? Tant se val, cant de metralla, un de tants, un com molts, un soldat de la pàtria. Ha mort per ella? Dones un altre en son lloc. I allà, dins aquell crani, palpitava un cervell creador, i entre el replex d'aquell cervell, la idea, el diví papelló. Era un quadre? Era una estàtua? Era un poema? Un Hamlet? Un Quixot? Un invent que devia, tal vegada, transfigurar el món? Qui ho sabrà mai? Enigma impenetrable. Fort morta en la llavor. El caure mort un home no és sol l'homo, és la idea, qui ha mort. L'homo reemplaça a l'homo, l'arma a l'arma, però la idea o no. Per tant gran crim, Déu vos perdoni, Césars, ja que l'homo no pot. I jo crec que la millor cançó per exemplificar això és de l'última de la fila, Querida Milagros. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.